Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Us parla Marta González. La prohibició de circular amb els vehicles més contaminants per Barcelona i 40 municipis de l'àrea metropolitana s'avança un any i començarà l'1 de gener de 2019. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres al Barcelonès, al Baix Llobregat i als dos Vallesos. Els vehicles afectats són els turismes matriculats abans del 97 i les furgonetes anteriors del 94. Això suposa 128.000 vehicles, una xifra que no arriba al 10% del parc automobilístic. Un any més tard, el 2020, la restricció per circular entre les rondes de la ciutat de Barcelona serà major i es prohibirà circular el dièsel matriculats abans del 2006 i els de benzina d'abans del 2000, un 30% del parc de vehicles. Pel que fa a la política, el president de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, ha declarat durant la seva compareixença davant el jutge que no coneixia l'arquitecte que dirigia el projecte de Puerto Lumberas, població de la qual era alcalde, que no portava la part tècnica de l'obra i que es limitava a ser l'impulsor polític. Sánchez l'ha citat com a investigat pel cas auditori de presumpta corrupció urbanística. Se li imputen els delictes de prevaricació, frau, falsedat documental i malversació de fons públics. L'exdirector administratiu del Palau, Jordi Montull, ha parlat amb TV3 quan falten dos dies per a la seva esperada declaració al judici del cas Palau. L'exmà dreta de Fèlix Millet ha exculpat la seva filla Gemma. Dimecres, ha explicat Montull, ella confessarà com funcionava l'entramat financer de Palau i ell ho rectificarà tot. Montull ha afirmat que tot l'entramà ja estava en funcionament abans que ells hi arribessin. Des de que va començar el judici, les defenses dels principals encausats han estat negociant amb Fiscalia.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel. La radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Del 31 de març al 2 d'abril tingues la maleta preparada perquè el Club Més Amics et porta a Fàtima. Celebra amb nosaltres el centenari de les aparicions i viu un peregrinatge irrepetible. Coneixeràs el santuari de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, la Casa dels Pastorets, el Via Crucis i molt més. Del 31 de març al 2 d'abril, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 2770.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anunciats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I també, per començar, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Segur, segur que el Lluiset ja, igual que jo, ha degustat, s'ha pres ja la seva culleradeta de col natur. La culleradeta de tots els dies. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell com està? La solució, la millor solució, col natur. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Recorda, tots els dies, la culleradeta de Colnatur. I el nostre convidat d'avui, José Luis Perales.
No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta.
I avui, senyores i senyors, comencem la setmana i, naturalment, comencem amb l'esport, perquè els dilluns toca esport, aquí Estem amb tu. I per començar, Josep Pons, bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, estimat Toni, què tal, com estàs?
Doncs m'imagino que, com molts dels oients que ens estan escoltant en aquest moment, doncs, entre altres coses, i amb el bon sentit, diguéssim, professional, pensant en que demà passat pot ser el dia desitjat, per una part, però també el dia que es tenen que fer les coses bé. Jo crec que en aquest moment ja hi ha com mínim 10 raons per poder creure en la remuntada.
Sí, a mi m'agradaria que m'expliquessis quines són les altres 3, Toni. O sigui, 7 dels 7 magnífics les conec perfectament. Què vull dir amb això? Doncs pues mira, Ter Stegen, Piqué, Mascherano, Rakitic, Busquets, Iniesta i els 3 de dalt. A mi me'n surten concretament 7 raons molt sòlides de màxim nivell que possibiliten fins i tot el Barça, que crec que té un entrenador que, a pesar de la campanya favorable que s'està fent, no li treu el partit o no ha sabut fitxar i treure el partit que es podia treure amb aquest equip i superar les lagunes que té els laterals, sobretot. Vam veure que Sergio Roberto, atacant, ho fa bastant bé, però, en canvi, com a lateral, és un culader i la part esquerra, la part lateral esquerra, també, a part de que, lògicament, quan juga Rakitic, l'equip rendeix infinitament més que quan juga André Gómez, cosa que insisteix bastant ell. Per això, estimat Toni, et repeteixo això. Jo tinc 7 raons fonamentals per les quals estic segur que el Barça, si hi ha un equip que pot remuntar aquest 4-0 amb aquest PSG molt ben entrenat, amb un gran entrenador i un gran equip, aquest és el Barça. I sobretot aquesta davantera, aquest trident, que és el millor de la història del futbol. Neymar, ja veiem cada vegada que assumeix un rol de recolzament a Messi, és el segon millor jugador del món, i Suárez és el millor nou del món. Per tant, aquest trident és capaç d'això. Que, sincerament, Toni, a mi no m'agrada vendre fum, jo crec que ser sincer amb l'audiència. Jo veig molt difícil que el PSG no marqui un gol. O sigui, jo sí que veig capaç el Barça de marcar-ne 4, però no tant que el PSG no en marqui algun. Ara, a mi m'agradarà que tu em donis aquestes 3 raons que a mi positivament se m'escapen, amb la qual augmentaràs la meva esperança i la meva il·lusió pel partit de dimecres.
Bueno, doncs, estimat Josep, anem amb la primera raó, si m'ho permets tu, i suposo que també
t'ho demano, Toni, t'ho demano.
També m'ho permeten els oients. Bé, jo crec que la primera raó és que ja ha anunciat, o quan va anunciar Luis Enrique que se n'anava a final de temporada, això s'ha notat, i s'ha notat, crec, molt per la informació que tinc, dintre del vestidor del Barcelona, dintre de l'entorn de l'equip, i que per tant...
Sí. Sí.
Si és que manava algú més que que Luis Enrique,
sí.
Dic, si és que manava algú fins ara més que Luis Enrique, aquest que manava més que Luis Enrique, ara poder li donarà una altra empenta que pot ser positiva a l'equip. Crec que aquesta és la primera raó.
Sí, sí, jo estic d'acord amb això. Aquesta raó és molt poderosa, totalment d'acord, Toni.
Perquè realment, no oblidem, i els nostres oients que són, diguéssim, que els agrada escoltar la ràdio, recordaran que ja fa 3 o 4 setmanes, especialment tu, estimat Josep, i en aquest programa, ja vam donar, d'alguna manera, no vam dir presumptament, perquè tu i jo estàvem convençuts i la informació que vam rebre ha sigut la real i la que s'està demostrant, no?
Sense
perquè
dubte.
Tu ja vas parlar i vam comentar de que el tema Luis Enrique era, o que el tema del fitxatge, anem a posar les coses més clares, que el Messi fitxés i solucionés aquest problema que sembla ser ha ocupat i segueix ocupant molts titulars, una de les condicions, i cuidau que no diem que sigui el Messi el que va posar aquesta condició, estem parlant, i tu suposo que tu ho faràs igual, de l'entorn, del que vam escoltar, del que ens van explicar i de la informació que ens va arribar. És a dir, nou entrenador, això en primer lloc, i naturalment que Luis Enrique no seguís d'entrenador. Ai, que no, que Luis, exactament, que el nou entrenador i que Luis Enrique no seguís d'entrenador al Futbol Club Barcelona. Tu recordes perfectament, anem-hi a recordar una miqueta aquests 3 mesos com han anat succeint les coses, Josep.
Home, és que és molt evident que Luis Enrique comença amb el Barça i recordem lo de Noeta. Si no és pel Xavi i el Bartomeu, allò era el principi del fin. Imagina't tu una banqueta amb Neymar, amb Messi, amb Piqué. Això és una autèntica bogeria. I ell manifestant públicament que ell era el líder de l'equip. Evidentment, això no va agradar gens, no? Aleshores va donar aquests quatre passos enrere i aquest equip, repeteixo, amb les figures que té descomunals que marquen la gran diferència, és un equip que per si sol funciona. L'únic que li has de fer és que arribi la pilota als tres de davant, que és el que s'ha fet. Però, a part d'això, és que s'han fet uns fitxatges, evidentment autoritzats i recomanats per Luis Enrique, com el Cácer, André Gómez, per exemple, el Digné, o sigui, fitxatges que, evidentment, no estan a l'alçada de les circumstàncies, bascats concepte, ni es poden comparar amb els anteriors que, d'alguna manera, per qüestions d'edat, com el Xavi, etc., pues, no han pogut continuar. Això és evident, Toni, i últimament també és evident. Cada vegada que l'equip ha funcionat millor és quan Luis Enrique ha donat una mica de pas enrere. Per exemple, ara, amb el tema de Rakitic. No sé per què últimament no l'alineava. Rakitic pot estar millor o pitjor, però sempre està molt millor i aporta molt més a l'equip que l'André Gómez, i es va tornar a veure. O sigui, és que s'imposa la lògica. Jo crec que hi ha un pacte de dir, bueno, acabem la temporada bé, que és el menys dolent que ens pot passar, sobretot perquè hi ha un líder com Messi ben secundat per dos dels tres millors jugadors del món, com són Neymar i Suárez, amb un Piqué amb molta personalitat també, evidentment que diuen el que han de dir els mitjans de comunicació, és el que toca dir, però que en realitat el que fan és una pinya per acabar el millor possible la temporada. I d'això es tracta, i això és el que s'intenta en aquests moments, que és el més intel·ligent, sense dubte, però que el que han vingut dient crec que és l'autèntica realitat, això és indiscutible.
La segona raó podria ser, aviam què penses tu, ja que m'ho has preguntat, que jugui o que tindria que jugar, pregunto, a l'Iniesta ja de titular.
Bueno, sí, però no oblidem, estic Toni, que Iniesta té una continuïtat de problemes musculars, que té una edat, i que és important, és evident, però que és un home que tampoc t'aguanta els 90 minuts, O sigui, és un home que té, què et diré jo, 20-25. Ara tu em diràs, home, és que aquests 20-25 van per molt i poden ser determinants. També et donaré la raó. Indiscutiblement, un Iniesta en plena forma és un home titular indiscutible del millor equip del món. Totalment d'acord, Toni.
Doncs ara ja per finalitzar, doncs aquesta és més fàcil, no? Perquè és, bueno, l'afició culer estarà naturalment amb l'equip i serà, doncs, un jugador més. Però té que tindre també molta importància en el cas. Perquè un gol, clar, es parla sempre, no, amb quatre gols anem ja, diguéssim, a fer ja la pròrroga, amb cinc gols guanyem. No, cuidado, perquè si hi ha un penalti, o una falta, o qualsevol jugada, són 90 minuts que el Paris Saint-Germain pot marcar en qualsevol moment, i tenim que posar els peus a terra. Si el Paris Saint-Germain marca aquest gol, que llavors quasi, tenim que ser sincers, serà quasi impossible, que no s'enfonsi l'afició, no?
Bueno, has de pensar que si marca aquest gol, cosa que veiem molt difícil que no passi, entre altres coses, perquè el Barça és voluble en deixar espais, i més amb l'ànsia de tindre que marcar quatre gols, pues, evidentment encara més, perquè si juguem d'una forma conservadora molt enrere, evidentment no hi haurà possibilitat de marcar aquests cinc gols que fan falta i que no te'n marquin cap. El deixar espais és fàcil que el PSG ens agafi un contraatac. A més, recordem que el PSG té homes punta, juguen molt bé pels extrems, pugen molt bé els laterals i un centre del camp que controla perfectament. O sigui, és molt difícil, sincerament. Primer, que nosaltres marquem quatre gols i que el PSG no en marqui cap. I com dius molt bé, Toni, si el PSG marca un gol, nosaltres n'hem de marcar sis. I sis gols al PSG, jo sincerament no els veig. De tota manera et dic una cosa. Jo, el dimecres, si Déu vol, aniré amb la família al camp amb tota la il·lusió de la remuntada, però conscient de que serà un autèntic miracle que el Barça elimini el PSG. Però pel menys que es faci un bon partit, que es faci un partit a l'alçada de les circumstàncies i que diguem, home, hem salvat la dignitat. Crec que aquest té que ser fonamentalment l'objectiu, perquè l'altre pràcticament és impossible. Pensa que la història de la Champions, Toni, mai a la vida s'ha superat un 4-0. Mai. Per tant, hi ha aquest precedent històric. Però, de tota manera, acabo el comentari dient el que t'he dit al principi. Si una davantera és capaç de marcar 6 gols, aquesta és la davantera del Barça. Aquest trident, el millor trident de la història del futbol. Messi, Suárez, Neymar.
Bé, doncs en Josep Pons ho ha dit molt clar. El dimecres estarà al Nou Camp, suposo que estarà de gom a gom. I per sí, tant, nosaltres, si Déu vol, el dijous et trucarem a aquesta hora, més o menys, perquè ens comentis o ens donis les teves opinions de lo que pot passar el proper dimecres en aquest partit. Crec que pot ser, o és ja, història pel Futbol Club Barcelona, però esperem i desitgem que la història sigui molt positiva per tots els culers. Bé, Josep, una forta abraçada i, tal com et dic, fins al proper dijous.
Fins al dijous, Toni. Parlarem i analitzarem aquest partit. Una abraçada i que puguem parlar molt positivament.
Gràcies, estimat Josep Pons. Mingo, Domènec García, bona tarda, Mingo.
Bona tarda, què tal?
Bueno, estaves escoltant també amb el Josep Pons.
Sí.
I bé, abans de parlar del partit, m'agradaria, tu que tens molta memòria, que has escrit coses importantíssimes sí. dintre del que ha sigut i serà, naturalment, la història del Futbol Club Barcelona, recordes, almenys, posar un exemple de dos remuntades del Barça, que n'hi ha hagut més, però que van significar molt per una eliminatòria?
Home, de 4 gols, em sembla que no.
No, de 4 no, remuntades d'aquelles que tots recordem.
Sí, bueno, mira, el dia de l'Anderlecht, havia perdut 3-0 al Heysel de Brussel·les, o no era el Heysel, bueno, era un altre camp, el Van der Stok, es deia, que aquí es va igualar a 3 gols i després es va acabar guanyant per penals, que l'últim penal el va llançar, però em sembla que va ser el Nesquets, em sembla que va tirar l'últim penal. Aquesta és una. Una altra és la del Göteborg, el dia dels 3 gols del Pichi Alonso, que també es va anar bueno, es venia d'un 3-0 i es va poder equilibrar i després es va guanyar, crec que els penals també. Després ve bueno, aquell va ser un gol importantíssim de Kaiserslautern. Bueno, no va ser una remuntada. Havíem guanyat aquí 2-0 i estava perdent per 3-0 i a l'últim segon va marcar el Vaquero. No es pot dir que sigui una remuntada. Però sí recordo contra l'Arsenal, que s'havia perdut a Londres per 3-1, ja va ser amb el Van Gaal a la banqueta, jugava el Figo i el Rivaldo, en recordo, i aquí es va guanyar per 5-2, amb pròrroga, perquè el partit va acabar 3-1, i a la pròrroga va marcar, es va marcar 2 gols al Barça i un gol a l'Arsenal, que va ser un partit trepidant, no sé, va ser un partit... Primer partit de Champions que va jugar el Puyol, que marcava amb un noruec que tenia l'Arsenal, que es deia Flo, que va ser el primer gran marcatge individual que va fer el Puyol amb la samarreta del Barça. En fi, hi ha precedents, evidentment, que sí.
Bueno, doncs, estimat Josep, doncs fa 3 setmanes ningú es podria creure que ara en aquests moments... i 2 dies del partit amb el Paris Saint-Germain, les coses s'hagin canviat tant. Han canviat tant, com estem veient?
Sí, perquè ha canviat l'equip la seva manera de jugar, després d'aquell partit que era tot de pressionatí, perquè s'havia guanyat també el Leganés per un penal a l'últim minut, i semblava que això era irremuntable. El Luis Enrique va retocar l'equip, ha fet aquest 3-4-3, que no és inèdit amb ell, perquè contra el Paris Saint-Germain fa 2 anys ja va fer-lo, amb el Bartra de lateral dreta, el Piqué, i em sembla que era l'altre, el Matié o el Mascherano, ara no recordo ben bé qui era l'altra defensa. Doncs ja havia fet aquesta tàctica. El que passa que el més important d'aquesta tàctica és que per atacar es fa el 3-4-3 i per defendre és un 4-4-2. Per què? Perquè a la banda dreta, que tenia el problema de que l'Aleix Vidal, que estava jugant esplèndidament, resulta que es va lesionar al camp de l'Eibar a l'últim minut, i en té fins la temporada que ve, no el veurem. Aleshores ha posat el Sergi Roberto, doncs, basculant com a centrecampista lateral, mentre que Rafinha ha alliberat a Messi de la banda dreta, i el Rafinha juga també com... bueno, ara la MSN no és MSN, és RSN, perquè és Rafinha, perquè el Messi ha retrasat la seva posició. És a dir, que el Rafinha ataca, està a la línia davantera quan ataca el Barça, i quan defensa el Barça ocupa el lloc del Sergi Roberto en el centre del camp. Això permet una flexibilitat en la cobertura de la zona ampla del camp, que quan et convé tens tres davanters i tres centrecampistes, i quan t'interessa pues, passa a tenir quatre centrecampistes i tres davanters, i mantens els tres davanters. És això, aquesta, el gran canvi tàctic que ha fet el Luis Enrique, que és, per mi, la clau de l'èxit. Es va guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid i ara s'ha guanyat aquests dos partits, marcant 11 gols, que bé, que els dos últims resultats del Barça li valen per dimecres, per passar l'eliminatòria.
El Messi, imparable, ja lidera la bota d'or. Això també té que ser un revulsiu important, no?
Home, mira, aquí el més important, el Barça pot creure-hi en que pot remuntar, perquè té arguments futbolístics, però també perquè té un jugador que es diu Messi. I amb el Messi res és impossible. Atenció, és molt difícil perquè el Paris Saint-Germain no és ni l'Sporting de Gijón ni el Celta de Vigo, no? Això ja ho sabem tots. Ara, amb l'ambient que hi haurà a l'estadi, una nit de Champions, aquesta gent, si aconseguís a l'equip en 20 minuts marcar-li dos gols, o només encara que sigui un gol, però dins dels 10 primers minuts, es començaran a posar nerviosos i tindran dubtes. I aleshores és quan el Barça ha d'aprofitar la seva ocasió. Perquè, a veure, l'equip de l'Emery, de l'Unai Emery, porta 4 gols, és un equip de jugadors experimentats, és un equip que, com vam veure, quan el deixen jugar, sap jugar molt bé. Ara, aquí al Barcelona, té de fer de Paris Saint-Germain de fa 15 dies i el Paris Saint-Germain ha de fer de Barça, del Barça de fa 15 dies en el Parc dels Prínceps, no?, de París. Això, ara es tenen de canviar aquests papers, però el Barça té una carta que es diu Messi.
Bé,
i aquesta carta que diu Messi, amb això li permet aspirar el que vulgui.
Estimat Mingo, doncs ja la darrera pregunta, i estic pensant en aquest moment, com sempre, estic més que convençut de la teva sinceritat i la teva gran tasca, sempre positiva, a nivell professional, de l'anunci de Luis Enrique, que finalitza, o que se'n va, a final de temporada. Tu què creus, per què ha succeït això? Ja sé que és la pregunta del millón, però bueno, hi ha molts comentaris dintre dels mitjans de comunicació, i clar, vull fer aquesta pregunta perquè tu els expliquis als oients de Ràdio Estel, i en aquest programa que portem ja molts anys, quasi 3 anys, dient coses a nivell esportiu que alguns no s'havien atrevit a dir, i que nosaltres mai ens hem negat i sempre hem intentat dir la veritat a l'oient, per això et repeteixo la pregunta. Quina és la teva opinió d'aquest fet de Luis Enrique?
Mira, jo, coneguent com viu el futbol Luis Enrique, o com vivia també el futbol el Pep Guardiola quan se'n va anar d'aquí dient que estava esgotat, no?, i es va prendre un any sabàtic. Coneixent el personatge, coneixent en l'altíssim nivell que ha tingut que jugar el Barça aquestes tres últimes temporades amb un factor important. Luis Enrique ha començat la renovació de la plantilla amb gent molt jove, que se l'ha d'apujar, perquè, clar, tots estan entre els 20 i els 24 anys, comptant fins i tot el Rafinha, que en té 24 en aquests moments. Tots, l'Untiti, el Digne, el Denis Suárez, l'André Gómez, tots aquests fitxatges, el mateix Ter Stegen, tots aquests fitxatges estan entre 20 i 24 anys. Home, jo condemnar un jugador de 22 o 23 anys com té l'André Gómez en aquests moments em sembla una mica agosarat. Llavors el Luis Enrique ha tingut que competir més al nivell, ha aconseguit 8 dels 10 títols que ha disputat i està fent el relleu de la plantilla, perquè ara has vist tu, per exemple, com està fent de suplent a l'Iniesta, i està jugant un Rafinha amb una forma bestial. Bueno, tenint en compte tots aquests factors que han durat tot això durant 3 anys, jo, un altre argument que no sigui el que ha donat Luis Enrique dient que està esgotat, no en veig cap. M'entens? O sigui, a mi em poden dir que un dia es va discutir amb un jugador, sí, però perquè això un entrenador no plega. Perquè un dia es va tingui una polèmica amb un jugador. No plega, i més des del triomf, des 8 de 10 títols, atenció, i a l'equip que sembla que encara aquest final de temporada esplèndidament. Jo no veig una altra raó d'aquest esgotament del personatge.
Bueno,
ja ho dic, perquè perquè a més l'equip, mal que bé, ha funcionat i, clar, està rellevant la plantilla del Barcelona. I aquí hi ha aquests, diguéssim, talibans del Barça que diuen oh, és que ara fa 4 anys o 5 anys o com jugaven. Escolta, la gent del Barça ha de comprendre que no hi haurà un altre Xavi, que no hi haurà un altre Iniesta, eh? I que no hi haurà una sèrie de jugadors que van conformar aquell gran equip. Ja està, i ara es tenen d'anar a buscar aquests. I això és un procés, no es fa de la nit al dia.
Escolta una coseta, aquest programa és molt familiar i, per tant, les coses que quan les diem pensem en la gran família que escolta Ràdio Estel, que, per cert, cada dia són més oients que ens escolten a través de Catalunya i Andorra. Si jo et digués en aquest moment que el Sampaoli serà l'entrenador del Futbol Club Barcelona, li dones moltes possibilitats o jo m'estic passant?
Bueno, jo no sé qui serà, perquè això s'ha convertit en un càsting d'entrenadors. Jo el que faria, si em preguntes, el que faria, a mi em sembla bé el Sampaoli com el Berrizzo o com el Valverde, és igual. Jo, després de veure el dimecres, no, dijous passat, el Sevilla Atlètic de Bilbao, perquè el vaig voler veure per veure com feien jugar el Sampaoli i el Valverde, dic, si el Barça juga o com l'Atlètic de Bilbao aquell dia o com el Sevilla aquell dia, no duren 15 dies a la banqueta del Barça. Però, bueno, això a part, el meu parer és que el que tindria que ser el successor de Luis Enrique és el Juan Carlos Unzué. Per què? Perquè ha sigut el confident, l'estratega, l'home de confiança, etcètera, etcètera, de Luis Enrique. És un home amb bona reputació, amb bon concepte dins del vestidor, i és un home que ha demostrat perquè tota l'estratègia tàctica del Barça la consensuen amb el Luis Enrique, de que sap veure els partits. Jo posaria el Juan Carlos Unzué.
Bueno, doncs no està malament. Podria ser, i també estaria jo d'acord. Jo t'he dit el tema del Sampaoli per informacions que m'estan arribant.
Com vam fer el Pep Guardiola, el pobre Tito Vilanova, que, ostres, el primer any va guanyar el títol amb 100 punts, que va ser el primer cop a la història del Barça feia 100 punts. Mai ho havia aconseguit el Guardiola, 100 punts. Doncs ell va fer 100 punts. El Tito va ser una pena perquè era una gran persona i jo crec que hagués estat també un gran entrenador.
Pues que el Barça faci 5 gols i que el PSG no en marqui cap.
Estimat, això t'ho firmo.
Estimat Mingo, una forta abraçada, eh?
A tu, Toni. Adéu-siau.
Adéu-siau. Doncs bé, senyores i senyors, anem a la publicitat. Després anirem a buscar o a trobar-nos amb la fotografia del Xavi Valls.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A l'Hotel de Serres t'esperen tres espais únics pels teus moments únics. El Sueño, la nostra terrassa a l'àtic, amb bar, piscina i vistes al Mediterrani. Lenin, perfecte per un cafè a mig matí o per tastar els millors còctels amb la música del nostre DJ. I el privat del nostre restaurant, l'Informal, amb capacitat de fins a 120 persones, on tastareu la millor cuina del xef amb estrella Michelin, Marc Gascons. Tres espais totalment privatitzables pels teus moments més especials. Descobreix tot el que l'Hotel de Serres t'ofereix a hotel-de-serres-barcelona.com i al 93 169 1868.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
I Ja està preparat el Javi Valls. Per tant, estimat Javi, bona tarda, benvingut, estem amb tu, estem a Ràdio Estel, i avui, naturalment, com tots els dilluns, doncs tenim l'apartat esportiu. I per això, naturalment, és per mi un plaer que el Javi Valls estigui amb nosaltres. Javi, bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Toni. A mi també és un plaer estar amb vosaltres.
Bueno, ja ha parlat el Domènec García, en Josep Pons, i ara, naturalment, falta la fotografia teva, no? Per començar, anem amb la fotografia del partit d'aquest cap de setmana.
Bueno, per mi hi haurien dues fotografies. Una, el golaç del Neymar, que fa una vaselina, que sembla que sigui que un dron ha agafat la pilota i l'ha posat a dintre la porteria. És algo, bueno, fora de lo normal, cosa que està prohibida, que no la poden fer només que els supercracks. Això una. I l'altra, que se n'ha parlat molt, de la senyal que feia el Messi a les acaballes del partit, fent la senyal de telèfon, que s'han parlat de 54.000 coses i, bueno, tothom ha especulat, que si cridava el seu pare perquè vingués a fer la renovació, bueno, etcètera, així. I per lo vist només era que estava trucant el seu nebot. Vull dir, que truquessin el seu nebot. Res més que això.
Bé, i de Luis Enrique, suposo que faries moltes fotografies, no? Però amb quina et quedaries?
Home, Luis Enrique, pues mira, jo que ha estat molt, molt honest i en el moment oportú que les coses pintaven una miqueta malament, pues ha decidit, i ho ha dit i ho ha fet públic, que, pues, que era aquest final de temporada se n'anava. Vull dir, bueno, això són les coses que demostren que un home és com cal, que es vesteix pels peus. I això, doncs, m'ha agradat, no? Sempre ha sigut un tio molt, molt seu, molt, però sempre ha actuat com un home complidor, vamos.
Bé, i ara, doncs, parlant del rival de sempre, l'etern rival del Real Madrid, com veus el Cristiano? Quina fotografia faries?
Pues mira, resulta que ells juguen millor sense el Cristiano. I ja he llegit per ahí que la gent demana que no jugui el Cristiano, no? Perquè sense el Cristiano sembla que juguin millor. Home, el Cristiano és un grandíssim jugador, quina dubte cap. Però, bueno, últimament el Cristiano tampoc ha estat aquí massa decisiu amb els partits del Madrid. I la prova tens que el Messi ja té 23 gols, Luis Suárez 19, i el Ronaldo està amb 18, a 5 gols del Messi. I el Messi continua, eh? O sigui que... I després et volia canviant ja de partit, perquè, bueno, el partit del Celta ja és història, perquè, bueno, ja s'ha guanyat per 5-0, i, bueno, però fixa-t'hi, els partits. El dia 1 se juga contra el Gijón, bueno. El dia 4 es juga contra el Celta. Bueno, ara es juguen el dia 8 contra el Paris Saint-Germain. Bueno, però el dia 12 es juguen, se'n van a les Palmes. Vull dir, no paren, no paren. Jo crec que la gran troballa ha sigut que han tornat al 3-4-3, que per mi ha sigut un encert molt important. Per què? Perquè això, què ha passat? Que a la sala de màquines hi ha 4 tios, i això és molt important. En un equip, el més important és la sala de màquines, que és el centre del camp. I això és el que ha succeït. I en posar en funcionament el 3-4-3, el Barça ha fet un canvi tremendo. Fixa-t'hi, hasta el Rijkaard, pobret, l'entrenador, el Rakitic, que era un jugador que semblava que estava en baixa forma, va estar estupendo. El Busquets, insultantment meravellós. Vull dir, ha canviat tot, m'entens? És que, clar, canvia tot. I, pues, de mans del Messi, si el Messi està amb ganes, pues ja ho veus, et destrossa. Aquí va fer dos gols, com hauria pogut fer, jo què sé. M'entens? Vull dir, clar, inclús marca l'Umtiti, vull dir, que estan molt inspirats. Jo crec que van fer un partit per preparar de preparació per al Paris Saint-Germain.
Ojalà sigui així, la remuntada, que sigui...
Després volia dir una altra cosa, que el Paris Saint-Germain, de moment, per vindre a Barcelona, té una pega, perquè hi ha 5 dies de vaga dels controladors aeris francesos. Vull dir, a veure si tindran que vindre amb autocar o amb un tren.
No, amb l'AVE, Bueno, el ferrocarril francès, diguéssim, i després la connexió...
Sí, tenen que agafar hasta la frontera i després tindran que agafar l'AVE, però vull dir que, en principi, el de l'avió no ho tenen magre, perquè s'han anul·lat més de 60 o 70 vols, eh? Vull dir que, cuidado.
Molt bé, Javi, doncs, escolta, per finalitzar, ja que has estat, tu, bueno, en tantes remuntades al Nou Camp, No, almenys una que recordis d'aquella fotografia que també va ser, doncs, mira, el gran podria... impacte gràfic d'aquella jornada.
Sí, te'n podria citar tres.
Endavant.
La Barcelona amb el Celtic de Glasgow, la del Barcelona contra el Manchester City del Pep Guardiola i la del Barça contra el Borussia Mönchengladbach. Vull dir que s'han remuntat amb més de tres gols. Vull dir, això és un símptoma, no sé, veig a la gent molt eufòrica, veig els jugadors, el Neymar sobretot, el veig que sí, que remuntarem, que no sé què, que no sé quant. Bueno, jo els veig molt avançats. Jo també sóc esperançador, eh? Veient el Barça d'aquesta manera i a l'afició, sóc esperançador. A veure, que el Paris Saint-Germain té un equipàs, que, cuidado, que... Però també he llegit que el Di Maria es dubta pel partit del Camp Nou, que és una peça bastant important. Vull dir, cuidado, que d'això les coses poden canviar. Però, bueno, si el Barça i el Messi estan una miqueta amb gràcia, cuidado. Poden, si més no, arribar a la pròrroga.
El que no tenim que perdre mai, estimats Vival, si tu ens tens més que acostumats, és a perdre l'esperança. Bé, com que t'agrada molt la música d'aquest programa, avui el nostre convidat és el José Luis Perales,
i
per lo tant t'acomiadem escoltant el José Luis Perales. Et sembla bé?
Sí, molt bé.
Bueno, doncs una forta abraçada.
Jo des d'aquí envio tota la colerada, un anem-hi i passem.
Anem-hi i passem.
Sí.
Fins a sempre, Xavi.
Vinga, una abraçada.
Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien, por amor, por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor. Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo con amor, con amor. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad.
I senyores i senyors, avui toca protocol, i per tant ja està aquí a l'estudi de Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tu, la Jacqueline Ruiz. Jacqueline, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
La primera pregunta que et faig avui és, bueno, que els donis als nostres oients la data i el format o la manera de poder contactar amb tu, perquè ens ho han demanat molt els darrers dies, i, bueno, comencem el programa així, perquè ja saps que és important per nosaltres, són els nostres oients. Per tant, com podem contactar amb la Jacqueline Ruiz?
Bé, bueno, jo represento una empresa que es diu Manatís, i per tant, si tu entres a les 3W manatís.es, aquí veus bueno, les nostres dades, el nostre, i si no per correu, jacquelineruiz@manatís.es.
I alguns dels oients que es van incorporar potser una miqueta tard, perquè quasi també ja portes més de 2 anys i mig amb nosaltres, per mi és un plaer, doncs alguns dels nous oients ens han preguntat o que et fes jo aquesta pregunta, no? Que avui parlem una miqueta, o el temps que tu precisis i que sigui puntual, en aquest moment, què és el protocol, Jacqueline?
Bé, està molt bé que ho parlem, perquè és cert que ja hem fet molts programes, és a dir, portem més de... Bueno, ja portem quasi 3 anys, estem en el tercer any. I clar, el que avui parlarem serà donar una altra vegada a recordar el que és protocol. Protocol és un conjunt de normes, tècniques i costums per fer un esdeveniment. Un esdeveniment ja sigui a la llar, ja sigui a l'empresa, ja sigui qualsevol, en el que es regulen, s'ordenen persones i actes.
Quina diferència, Jacqueline, hi ha entre el protocol de qualsevol disciplina i l'oficial?
Bé, clar, el protocol moltes vegades no deixa de ser aquestes normes, costums, respecte a lo que és el protocol oficial, que és el que constantment pues, la veiem a la televisió, és a través de lo que és el Real Decret del 2099-83, que és un ordenament oficial de precedències, és a dir, de com es col·loquen la gent dintre d'un acte institucional.
Quan busqueu, per posar un exemple, o feu o prepareu un event, què busqueu?
Bé, la primera cosa que hem de tenir molt clar són el que són les dates, i a la segona, l'espai on volem fer l'esdeveniment. Hem de mirar si són espais externs o són espais o són recintes que, bueno, que ja es treballen a l'esdeveniment, edificis. Si ho fem a casa, un esdeveniment d'un aniversari és molt important, perquè, clar, en funció de l'espai, la capacitat de gent, tot el que representa després.
Les bases de protocol deuran ser moltes, però, bueno, què destacaries?
Bé, com els nostres oients, no tothom organitza esdeveniments que són oficials, però sempre hi ha una cosa que són les quatre bases del protocol. Una és l'anfitrió. Si ho estem fent a casa, nosaltres que organitzem som l'anfitrió. Per tant, és molt important. Si estem fent un esdeveniment oficial, doncs, bueno, és la persona que organitza sempre. És molt important. Les presidències, on es col·loca aquesta persona? Després, si hi ha alguna persona especial, si estem a casa i estem convidant i ve doncs les persones més grans o venen els cunyats o gent especial, els convidats d'honor i, bueno, i la gent que assisteix, no?
Estem pensant, els nostres gens poder també ho estan fent en aquest moment, l'anfitrió, quina és la seva funció?
Bé, l'anfitrió moltes vegades, a veure, és el que presideix un acte, és a dir, és la persona que diguéssim, quan és el moment d'entrar en un esdeveniment, és la que tots estan drets fins que ella seu. Jo sempre estic, si us fixeu quan estem parlant, sempre intento fer la dualitat d'un esdeveniment com treball o un esdeveniment propi a casa. Llavors, bueno, si sou vosaltres el que organitzeu, doncs vosaltres sou l'anfitrió, no?
I dintre d'aquest acte o d'aquests actes, quan ha d'entrar l'anfitrió?
Lo que comentava, és a dir, habitualment, i ho hem de fer, moltes vegades és l'última persona en accedir al lloc, per tant, tots han d'esperar, si és una presidència d'un acte, tots s'han d'esperar que entri l'anfitrió per tots seure, no?
On es col·loca?
Bé, a veure, habitualment a l'anfitrió, en un acte, podem tenir pues, el que nosaltres diem tipus de presidències, no? És a dir, si estem parlant de parts o impars. Si estem parlant de parts, pues, és la persona, diguéssim, entre quatre, seria la segona començant per l'esquerra. Si estem parlant d'imparells, és la que està justament al mig, no?
La presidència és sempre asseguda?
No, és el mateix. És a dir, si nosaltres fem un esdeveniment a casa, fem, fem des de temes una comunió, una... Bé, podem fer-ho, el que és la celebració, la podem fer dreta o la podem fer asseguda. Llavors, dreta sempre és més informal i asseguda no deixa de ser una... un diguéssim, molt més temps, no?
I quines són les habituals presidències assegudes?
Bé, això és un tema que és bastant interessant, perquè quan arriba el moment de les persones de seure, jo no en sec, no? I on es posa? Bueno, doncs la presidència, nosaltres diem la francesa, és quan se senten, diguéssim, un davant de l'altre, no? I al voltant vas col·locant a la gent. I després la inglesa és les que estan a les cantonades. Habitualment en el nostre país el que fem en una taula asseguts és el que és la inglesa, si el que volem és una miqueta marcar on està el nostre posicionament i si el que volem és negociar és més la francesa. No?
Doncs, Jacqueline Ruiz, una altra vegada, en fi, demano que els expliquis als nostres oients com poden contactar amb tu, el teu equip, la teva empresa.
Sí, a veure, nosaltres bueno, fem molts esdeveniments. En aquests esdeveniments venen autoritats i en altres vegades el que venen és la direcció general. Llavors, per contactar és la nostra URL, la nostra pàgina web, manatís.es, o si no, a través de jacquelineruiz@manatís.es o comunicació@manatís.es.
Sempre que vens al programa em dius que t'agrada molt la música dels 60, dels 70, dels 80. El nostre convidat d'avui és el José Luis Perales i t'acomiadem doncs, amb una cançó del José Luis. Et sembla bé?
Molt bé, perfecte.
Gràcies per haver vingut, Jacqueline.
A tu.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, 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 azules como el mar. Y se marchó
a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat. A les 8, la veu de Càritas. A les 9, bàsquet al dia. A les 11, debat a bat. I a la mitjanit, l'Odissea de la veu. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Restaurant L'Informal, de l'Hotel de Serres. Un passeig per la cuina tradicional catalana amb idees renovades. Productes de mercat i de primeríssima qualitat per una carta adaptada a la temporada de cada producte. L'Informal, un restaurant d'aquí pels d'aquí. Perquè gaudir de la nostra millor cuina no té per què costar tant. Descobreix la cuina de L'Informal a hoteldeserresbarcelona.com i al 93 169 1868. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
I amigues i amics, fins aquí aquesta edició de Estem amb tu. Avui finalitzem amb el nostre convidat dintre de l'apartat musical. Per tant, finalitzem amb el José Luis Perales. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
Cada camino que tomo me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad. Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol. Cada rincón del mundo me habla de ti. Me habla de ti. El aire que me hace respirar. La luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción llamada soledad. Cada minuto de vida vivo por ti y en cada ausencia muero un poco más y en cada beso que no nos damos y en cada mes de abril cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti. El aire que me hace respirar.
luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción llamada soledad.